Duros a quatre pessetes.
La pandèmia de la Covid-19 ens deixa moments de molta tensió. Hi ha treballadors que estan a ERTO i que no saben si podran reincorporar-se al seu lloc de feina. I també empresaris que no saben si podran fer front a les seves obligacions, per no parlar dels propietaris d'establiments de restauració. Avui volem parlar de com els empresaris i els emprenedors poden gestionar la incertesa, el neguit i els canvis constants de normes. Saludem a la doctora Meritxell Pacheco, psicòloga i psicoterapeuta de l'Institut de Psicologia i Desenvolupament, IPSIDE de Mataró, i professora de la Facultat de Psicologia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Meritxell, molt bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Com podem fer front a l'estrès que s'està derivant d'aquesta crisi econòmica? Perquè hi ha moments en què estàs a casa, potser sense feina, per un que estàs a ERTO, i comences a donar-li voltes al cap i es fa la pilota encara molt més gran.
Sí, la veritat és que això que has dit és realment important. El fet d'intentar no donar voltes, i un pot pensar, realment és complicat no donar voltes quan tinc igual empresaris que tenen doncs molts treballadors i no, la responsabilitat que suposa, però justament per això val la pena intentar veure la situació com si fos des de fora, d'alguna manera, no? Intentar, no podem parlar, penso, amb els humans d'objectivitat, perquè és impossible ser objectiu, no? Però sí que podem parlar d'adoptar una posició externa, intentar-ho fer, val? Perquè si estem tot el dia donant voltes a tota la situació i a la dificultat que tenim, realment és molt complicat. Llavors, hi ha una cosa que bueno, jo acostumo a recomanar bastant a les persones quan estan, bueno, tots estem en aquesta situació, eh? Però les persones que em consulten per això, i és que és important que tot el dia no estiguin pensant en el mateix. Llavors, vale, un pot dir, com es fa això? Doncs, delimitar uns dies, uns moments al dia en concret per pensar en això, però pensar d'una forma eficient. És a dir, quan una cosa ens preocupa molt, tendim a fer el contrari del que necessitem, que és donar-li voltes i voltes i voltes, el que comentaves ara, justament, que es posa al cap d'una manera que realment no permet tenir un tipus de pensament eficient. Llavors, perquè el nostre pensament sigui eficient, l'hem de limitar a moments concrets del dia i fer-lo d'una forma estratègica. És a dir, jo molts cops recomano a les persones, doncs, cada dia dedica, encara que siguin 15 minuts, és que s'ha de limitar el temps també, val? 15 minuts al dia, que siguin els moments de pensar, de buscar estratègia. Val? Llavors, la resta del dia actuarem, clar. Doncs, però aquells 15 minuts han de ser 15 minuts molt, 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 molt focalitzats i han de ser en paper i bolígraf o ordinador. Jo crec que les persones pensem millor escrivint a mà, després per endreçar i posar les coses boniques les podem fer en ordinador, però quan es tracta de pensar, agafar una llibreta i que sigui la llibreta de pensar, a veure, em passa això, quines possibles solucions tinc, quins recursos tinc, no? A poc a poc anar establint un pla i anar delimitant molt bé, anar delimitant objectius concrets. Vale, amb aquestes possibilitats que tinc, què puc fer a dia d'avui? Què puc fer demà? Anar establint objectius a curt termini, perquè si no, realment la vivència és que és inabastable, que un pot no afrontar tot això. Especialment, ho està passant malament moltes persones, però la gent amb negocis de la restauració realment...
És que jo, amb aquestes persones, per exemple, clar, jo m'imagino, ara, per exemple, ara han obert, després tanquen, quan obren, sí, contacta gent, després, de cop i volta, per sorpresa, han de tancar o unes hores o tot el dia. Has de posar la gent a ERTO, has de preveure com pagar el lloguer. És a dir, aquesta incertesa de que és una muntanya russa que estan vivint, a dalt, a baix, sí, això deu ser també un còctel explosiu mentalment.
És explosiu, clar que ho és, pobres. Vull dir, realment és una situació molt, molt complicada. Llavors, aquí també hi ha dues paraules clau, penso, eh? Una és, i sona malament, jo em pot dir, mira, que bonic, no? Acceptació, o sigui, acceptem, hem de, allò que no podem canviar nosaltres, que no depèn de nosaltres, no podem més que acceptar càrrega.
Però això és un procés per fer-ho, eh? No deus fer, que és un procés, no és automàtic,
no
s'apaga i encendre la llum.
Acceptar, exacte, no és apagar i encendre la llum, però és dir, bueno, a veure, de tota la situació que hi ha, què no depèn de mi? I aquí hi ha la part que tinc que fer per dir, bueno, assumir que això no depèn de mi, i aquí hi ha la part d'intentar esforçar-se en acceptar que això és així, és que per molt que no ho accepti, no canviarà el que no depèn de mi. O sigui, no és útil, no és útil estar enfadat tot el dia per una cosa que jo no puc canviar. Llavors, quina part sí que puc canviar? No? Quina part de tot el caos que tenim actualment i a nivell empresarial s'està vivint tan negativament, és evident, quina part d'això sí que depèn de la gestió que jo pugui fer. No? Llavors, fer aquest balanç també de recursos que tenim, a part de les dificultats. Després hi ha un aspecte molt important i és la visió en perspectiva. Val? La visió en perspectiva, a quin sentit vull dir visió en perspectiva? Ara la situació està malament, clar que està malament i tots ho sabem, no? En els propers temps no sabem com estarà, però bueno, de moment la perspectiva no és per estar contents. Però sí que sabem o podem anticipar que això acabarà. Uh-huh. Llavors, és a dir, s'ha de veure com no és una lluita que tenim ara, i entenc que la vivència interna de molts treballadors i de molts empresaris és de lluita, no? És a dir, és com estem és la guerra del nostre segle aquesta, vull dir, i és mundial, vull dir, és un moment de que ara toca estar a la batalla i passar-ho malament, toca això. Llavors, intentar ser el màxim d'eficients en la forma de pensar, perquè si tot el dia donant voltes d'una forma poc eficient no serveix de res, és millor reservar moments al dia per pensar i per fer-ho de forma estratègica. Llavors, acceptar que hi ha una part d'això que no depèn de mi individualment, que jo no puc fer per modificar-ho, però que sí que hi ha aspectes que puc fer. I, de fet, hi ha moltes empreses que estan trobant estratègies i formes d'agilitzar els seus processos, que un cop pugui passar tot això, esperem que no trigui, val? Però un cop pugui passar tot això, hauran desenvolupat processos, formes de funcionar més eficients. Perquè clar, la necessitat obliga, no? És a dir, bueno, amb el que jo, la part que jo puc manegar, com ho faig, què puc fer? I la creativitat s'accentua. I es busquen, hi ha moltes empreses que estan desenvolupant processos interns i que estan fent treball d'equip, que després, quan acabi tot això, ho podran seguir implementant i a llarga els hi podran haver. Ara, clar, com es fa per ara, durant aquest temps, doncs, bueno, per passar-ho, no? Poder guanyar la batalla o seguir en peu quan acabi tot plegat, no?
Mm-hmm. Perquè suposo que hi ha persones que són més propenses a adaptar-se als canvis i
clar,
altres que, per la seva manera de ser i sí, per la seva ment que tenen, perquè cada persona som un món, els costa molt més l'adaptació.
Sí, de fet, la capacitat d'adaptació és la... És, de fet, ja ho deia Darwin, això, val? Que la capacitat d'adaptació és el que afavoreix més que les espècies sobrevisquin, més que la intel·ligència, més que altres capacitats. L'adaptabilitat és més resistent el que s'adapta al canvi, el que surfeja la ona, val? Que el que s'hi deixa, enfonsar o el que... Bueno, l'adaptabilitat, la capacitat d'adaptació al canvi és el que ens permet més la supervivència com a espècie. Mm-hmm. Val? Això no és una cosa nova. I això, però això és aplicable a tots els àmbits de la vida, la capacitat d'adaptació, tenir clar cap on vull anar, què és el que vull fer, tot plegat, però acceptar que la vida no la podem preveure sempre. Hi ha molts factors que no depenen d'un, això és una realitat, que no podem lluitar contra això, i quan venen les coses com venen, és molt més eficient sempre veure la forma com adapto la situació, no? Mm-hmm. Si puc fer coses el que pugui fer per modificar el que toqui, ho faig. Però hi ha molts moments a la vida i moltes situacions que no depenen d'un. I la capacitat d'adaptació és molt, molt, molt important.
Sí. Per acabar, Meritxell, consells per rebre i donar males notícies.
Per rebre i donar males notícies. Mm-hmm. Consells. A mi que no m'agrada donar consells.
Vaya, por Dios, vaya pregunta. Mai no sabia que un psicòleg no havia de demanar consells mai, no ho sabia.
No, home, els consells, els psicòlegs ajudem a pensar, vale, i que la persona trobi la seva manera d'enfocar.
Et canvio la pregunta, no ens donis consells. Ajuda'ns a que els oients puguin pensar què han de fer per sí, quan han de donar una mala notícia sí, o quan sí, han de donar sí, una bona notícia o quan no, han de rebre.
Totalment, no, bromes a part, bé, et dic, allò els consells, és, però bueno, és tal qual, és donar una mala notícia, la forma de donar-la, el més important és empatitzar amb la persona, intentar posar-se al lloc de l'altre, és a dir, et dono la notícia, busco el moment, és molt important, buscar el moment adient, que això és una cosa que sembla una obvietat, però moltes vegades el que ha donat la mala notícia té com pressa per donar-la o està preocupat per com donar-la i, sí, i no, a vegades aquest pas evident subvia, no? I no va bé, s'ha de triar un bon moment, estar amb la persona, empatitzar amb ella i a partir d'aquí acompanyar el dolor que pugui haver-hi. I com s'acompanya? Doncs estar al costat, no sentir, la persona que dona la mala notícia és molt important, que no senti pressionat a que ha de dir res en concret o que ha de salvar o ajudar, val? Perquè moltes vegades la pressió per he de sentir-me útil fent alguna cosa fa que un es distanci del patiment de l'altre. Llavors, en aquell moment és molt més útil. Et dono la bona notícia, la mala notícia, mm-hmm. Busco les paraules doncs més adients, més cuidadoses, i empatitzo amb el teu dolor. M'estic al teu costat i acompanyo la reacció que tinguis. Si és plor, si és neguit, no? I estic en el costat. Sobretot des d'aquí, quan la persona va... O sigui, la idea és equilibrar-se una miqueta amb l'estat emocional de l'altre, no? Però amb un puntet de distància per no... No, per poder ser un punt de suport, també. I estar allà al costat com a suport. Val? Mm-hmm. És veritat que en situacions normals, i depèn de la persona, el contacte físic l'ajuda, l'abraçada, tal, i ara això ho tenim molt limitat, i costa molt més fer-ho mantenint les distàncies. Mm-hmm. Val? Però bueno, hem de poder-ho fer, no? Des d'una... Al final, l'empatia arriba igualment. Jo ho veig en la consulta nostra, ho veiem, que al final... Ens agrada més fer sessions sense mascareta, però quan les hem de fer amb mascareta a la gent li arriba igual l'empatia del professional. I per rebre les males notícies, al final, quan un rep una mala notícia, tampoc es pot preparar per rebre-la. El que sí que és molt important deixar-se acompanyar, justament. Mm-hmm. Vull dir, escoltar el que estigui arribant, donar-se permís per sentir el que un estigui sentint, perquè moltes vegades és... No sé, estem en una cultura doncs, que sembla que plorar és de dèbils, que no, que, uh-huh. que segons quines emocions no poden expressar-se, i el donar-se permís per sentir i per expressar, que sembla una cosa, no, donar-se permís per sentir, no, clar, que molta gent no es dona permís per poder sentir i expressar el que sent, o per rebre ajut, no? Moltes vegades ens sembla que un ha de ser el que ho tira endavant tot, el que, no? I que donar ajut tampoc, rebre ajut tampoc és lícit, no? Doncs no, un ha de poder rebre ajut i ha de poder posar-se en aquesta posició de notar que les coses t'afecten perquè ets humà. Llavors, en aquesta posició, un es pot deixar ajudar.
Mm-hmm. Doncs Meritxell Pacheco, doctora Meritxell Pacheco, recordem, psicòloga i psicoterapeuta de l'Institut de Psicologia i Desenvolupament, IPSIDE, de Mataró, i també professora de la Facultat de Psicologia Blanquerna de la Ramon Llull. Moltíssimes gràcies i un genial 2021.
Igualment, moltes gràcies i bones festes. I a veure que el 2021 ens porti el millor que ens pugui portar.
Gràcies.
Molt bé, una abraçada.